Bon dia, Enric.
Hola, Montse, què tal? Bon dia. 1 de març, nena, s'ha acabat el febrer.
A veure si s'ha acabat el fred, també.
I la cuesta d'enero ja, qui sap on para.
I la neu. Hola a tothom, i una altra vegada estem aquí per explicar quines són les estrenes d'aquesta setmana.
Avui tenim molta feina, avui que tenim moltes pel·lícules.
Moltes pel·lícules per veure, moltes pel·lícules vistes, Oscars.
Canya, ràpid, hem d'anar ràpid.
Molt bé, doncs vinga, per no perdre temps. La primera, un documental, com solem fer quan hi ha documental a la cartellera, però que todos sepan que no he muerto.
Todavía hay aproximadamente 120.000 personas desaparecidas enterradas en fosas comunes sin identificar en las cunetas de las carreteras españolas.
Un documental escrit i dirigit per Andrea Weiss, de nacionalitat americana, però en canvi que explica una història ben espanyola.
Sí, què va passar amb els homosexuals a l'Espanya de Franco? Aquest documental explica les seves històries i trenca el silenci per primer cop. D'una banda, parla dels familiars que busquen les restes dels morts. I per altra banda, com era la vida dels gais, lesbianes i transsexuals en l'època aquesta que manava Franco. Tot queda relligat per la figura de Federico García Lorca, que va ser assassinat durant la Guerra Civil i és un símbol dels moviments per la memòria històrica.
Molt bé, un documental que enllaçaria en aquell altre que també vam explicar, de l'Essa Humanitat, en la que també s'explicava sobre el tema dels crims del franquisme. Mm-hmm. I bueno, tot allò que no ens expliquen encara els llibres d'història, sembla que la part de cine,
I això
sent un document gràfic de primera, bueno, de primera consulta, de primer coneixement sobre aquesta història.
I això ens ho ve a explicar una cineasta americana.
Sí. Contradiccions de la vida. I ara sí, ja passem a les pel·lícules, que em portem, com diem, un carro ple de pel·lícules. I començarem en Foxtrot.
Señor Feldman. Su hijo Jonathan ha fallecido anoche en acto de servicio.
Una película escrita y dirigida por israelí Samuel Maoz, que va ser també el director de la película Lebanon. Un drama que ens explica l'absurditat de la guerra.
Mira, diu que el Foxtrot és un ball que et fa moure molt, però facis els passos que facis, sempre acabes al mateix lloc on has començat. Aquesta pel·lícula parla dels soldats destinats a un puesto de control militar en una carretera perduda, on han de demanar papers d'identificació a tots els israelis i palestins que passen per allà. Parla també de la família que rep la notícia de la mort del seu fill, que estava en un d'aquestes carreteres. Samuel Maoz, que és un cineasta israelí, fa amb aquesta pel·lícula una clara crítica al militarisme del seu país.
Segons la crítica, un film extraordinari per la seva raresa, però que per contrapartida reuneix tot allò que es li demana a una pel·lícula: una bona història, actors brillants i poder visual. Una bona recomanació, segurament.
Bona. És una pel·lícula amb ingeni, presentada diferent que les pel·lícules normals.
Exacte, i d'un tipus de cine que tampoc no ens arriba habitualment.
No, és veritat.
Molt bé. Anem a la següent. Héroes en el infierno.
¿Te quedas con este monstruito?
¡No es un monstruito!
¡Adiós!
¡Adiós, chicos!
Una pel·lícula americana dirigida per Joseph Kosinski, el mateix director que el 2010 va fer Tron, i protagonitzada per una corrua d'actors bons: Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, Jennifer Connelly, per exemple. A Jeff Bridges el van veure a Tron, però el van veure al Gran Lebowski.
Sí,
jo penso que és la pel·lícula emblema de la carrera cinematogràfica d'aquest actor.
I
Josh Brolin, pues, a Los Goonies, a l'any 85, a Sin City o a Sicario. Mentre que James Badge Dale el tenim a... No, perdona, Miles Teller és. Miles Teller va aparèixer a Divergente, Insurgente, Los Cuatro Fantásticos...
Tot el que acaba en Ente.
Exacte. Per tant, bueno, una pel·lícula que almenys diu que els últims 10 minuts són espectaculars.
Sí, és un drama inspirat en la feina dels bombers durant un incendi de grans proporcions que va haver a Prescott, Arizona, al juny del 2013, per tant es basa en un fet real. I de fet hi ha unes imatges espectaculars i a més pues, aprofundeix en les personalitats dels protagonistes aquests, que això, per això fan falta bons actors.
Clar, clar. Bueno, d'aquelles pel·lícules que capten l'atenció, l'emoció, una bona opció de diumenge
i
també.
I molt espectacular.
Molt
també.
Espectacular. Jo me recorda aquella de Llamarades, sí, de fa uns anys, sí, que jo a casa li diem Flamaraes.
Flamaraes.
Ens anem a la següent, també americana. Portem una factura americana esta setmana important, eh?
Sí, ataquen.
Els ataquen americans. Els americans. I justament parlem d'atacar. La última bandera.
¿Sabes qué me alucina de ti?
No lo sé, soy bastante alucinante.
Le dejas las llaves de tu bar a un tío dormido sobre la mesa de billar.
Ya. Yeah.
Te subes a tu coche, me llevas al Quinto Pino y no sabes ni a dónde vamos.
Haceos la pregunta. Estoy.
Una película escrita y dirigida por Richard Linklater, un director al que han visto en películas muy buenas. Les tres pel·lícules de la nissaga Antes, Antes de l'amanecer, Antes de l'atardecer, Antes de l'anochecer, i de Boyhood, Ethan Hawke i Patricia Arquette. I compta en actors com Bryan Cranston, que van veure Contagion, a Breaking Bad també ha sortit, a Disaster Artist, que últimament sí, hem comentat, i Lawrence Fishburne, que també surt a Contagion, a CSI Las Vegas, i que és el famós Morfeo de Matrix.
Sí, sí, sí.
Què ens explica la pel·lícula?
Mira, són tres veterans de guerra, de la guerra del Vietnam, per tant són bastant veterans, i es troben per anar a enterrar el fill d'un d'ells, que ha mort a la guerra d'Iraq. L'enterrament està previst fer-lo al cementiri militar d'Arlington, però van fins allà, per última hora decideixen que ja està bé, i volen endur-se, bueno, s'enduen el difunt, per enterrar-lo al seu poble. Recorden quan eren al Vietnam, tot el que ha passat des de llavors, i bàsicament és una crítica entre comèdia i trista de què fa el país per la gent, és a dir, què ha fet el país per a ells després d'haver lluitat al Vietnam.
Mm-hmm. Bueno, d'aquelles reflexives de la cara B,
sí,
que dèiem la setmana passada,
sí, sí,
no?
Aquesta no falla.
No falla, ja, no falla, també l'hem de veure.
A més,
sí,
si veus el tràiler, és molt fresca, és simpàtica, és divertida,
molt
al
bé,
mateix temps que important i greu.
Molt bé, molt bé. Doncs una bona proposta. I ara passem a una pel·lícula espanyola, Errementari, El Herrero y el Diablo.
Galdetzerik bai zerekekar zaitun, erroion honetara?
Alfredo Ortiz nozue, diputazioko komisarioa. Kontu bat ikertzen ari naiz, nola heldu naiteke errementeriara?
Una pel·lícula dirigida per Paul Urquijo Alijo, més que espanyola basca, ja hem sentit que no enteníem gaire bé què és el que deien, però és una pel·lícula protagonitzada justament per el que va ser Premi Goya Actor Revelació, que és Eneko Sagardoy, que el van veure a Ania, justament.
Sí, sí, sí.
I bueno, una pel·lícula de gènere fantàstic, no?
Sí, bueno, fantàstic, sí, i també històric, diríem, és una barreja, perquè 10 anys després de la Primera Guerra Carlista...
Ens tornem a trobar amb les Guerres Carlines, com a Ània,
justament. Home, és que al País Basc les Guerres Carlines, déu-n'hi-do.
Està molt bé que, a més, el País Basc estigui fent aquesta producció de cine important que estem veient últimament.
Sí, sí,
molt
sí,
bé,
sí,
molt bé.
I, a més, amb ambientacions difícils de fer i ben fetes.
Molt bé.
Bé, doncs 10 anys després de la Primera Guerra Carlina de 1833, estem a un poblet d'Àlaba i un comissari del govern investiga un cas i que el porta a una fundició o una ferreria en un bosc fora del poble. Allà hi viu Patxi, el ferrer, que és un home solitari i amb sensació de perillós, perquè el poble parlen de robatoris, assassinats, pactes amb el diable...
Mm-hmm.
I fins que una nena es cola dins la casa de Patxi, el ferrer, i ens descobreix què passa allà realment. que no ho sabem perquè no l'hem vist.
Està bé, perquè tota aquesta fantasia, fàbules, històries de les valls basques, i com s'havia de dir el Ferrer si no Patxi? És clar, que no tenien altre nom. Se diu Patxi. A mi, quan he llegit la sinopsi, m'ha recordat, però no sé per què, després cal veure la pel·lícula i potser no té res a veure, aquella pel·lícula que es deia El Bosque, de Shyamalan, que hi ha una comunitat aïllada de la civilització que no pot creuar el bosc perquè allí habiten éssers estranys,
i
una nena justament creua perquè necessita una medicina perquè ha hagut un tiroteig, i també es descobreix el que passa dins d'aquell bosc.
Exacte, Ara tu imagina't que en comptes de Patxi digués Luis Alberto, per exemple. No?
Aleshores seria,
no seria
brasileño. Molt bé. Doncs no ens movem d'Europa i anem al Regne Unit en la pel·lícula Siete Hermanas.
En 50 años hemos doblado la población. Cada 4 días la población aumenta en 1 millón de personas.
Es la peor crisis de la historia.
La doctora Nicolette Gaiman ha instado una política de hijos únicos llamada Ley de Asignación Familiar.
Y dar un futuro mejor a nuestros hijos.
Una pel·lícula dirigida per Tommy Vircola, que va fer en el seu moment zombis nazis, però de totes maneres farcida d'un nombre important d'actors bons. Noomi Rapace, que la vam veure a Prometeu, a Millenniums, a l'Estocolm, que últimament també la vam recomanar, la Glenn Close, Atracció Fatal, Les Amistades Peligroses, 101 Dàlmates, Willem Dafoe, que sembla que estigui una mica de moda.
Sí, està ressuscitant.
Està ressuscitant.
Va estar un temps fora de les pantalles i ara ha tornat.
Exacte, jo penso que a partir de Spider-Man, després va venir Gran Hotel Budapest, Assassinato en el Orient Express, que també la vam dir, i últimament Florida Project, que és la que té ell com a nominada com a actor
de
repartiment, que és la que hem d'anar a veure. Bueno, una cosa de ciència-ficció distòpica.
Sí. Mira, ens porta a un món futur amb sobrepoblació i falta d'aliments i misèria, per tant. El govern ha implantat una política per contenir la sobrepoblació, per tant, només es pot tenir un fill. En aquesta situació descobrim que hi ha 7 germanes que lluiten per sobreviure, fent veure que les 7 són una sola persona. Així que surten al carrer per torns, de manera que només se'n pugui veure una pel carrer i ningú sàpiga que existeixen les altres 6.
Bona.
I un dia, una d'elles no torna a casa. I per tant, les altres 6 germanes l'han d'anar a buscar. I com s'ho faran perquè no es descobreixi el pastel? A més, les nenes aquestes tenen cada una un nom del dia de la setmana. De manera que el títol en anglès de la pel·lícula diu què li ha passat el dilluns, perquè la que es perd és dilluns.
Ah, bona. Molt bé, sentíem al tràiler que hi ha aquesta política del fill únic, també ho comentaves, bueno, algo que no és tant de futur, sinó
no,
que de passat. Això
passat, sí.
A Xina ja ho havien implantat, la política del fill únic, i algunes comunitats esquimals també, el que provocava un assassinat de nenes importantíssim, perquè el que era que s'havia de salvar eren els homes.
Clar.
Però bueno, és un tema interessant, és un tema interessant i polèmic. Ja està bé. Tornem cap a Espanya. Més aviat, abans anàvem al País Basc, ara ens anem a Catalunya. I millor a les Illes. La vida lliure.
Veniu de molt enfora.
D'allà on em conviden un glob. Vosaltres?
Nosaltres fa poc que hem arribat.
Una pel·lícula escrita i dirigida per Marc Recha i protagonitzada pels nens Mariona Gumila i Macià Arguimbau, i que com a actors adults trobem a Sergi López, aquest actor català format a França, en pel·lícules que recordarem com Harry, Un amigo que os quiere, El laberinto del fauno o Pa negre. També apareix Miquel Gelabert, que avui dia el podem trobar cada sobretaula fent d'Armando, d'Adalisa, al Com si fos ahir.
Sí, però a la pel·lícula té més barba i es veu una mica més rústic.
Exacte. I Núria Prims, que ha rebut el premi d'Incerta Glòria com a actriu principal. Un drama situat a principi de segle XX, no?
Sí, però mira, és la vida lliure, és un relat intimista. l'han rodat íntegrament a l'illa de Menorca i està explicat a través dels ulls d'una nena. I tracta temes com la lluita per la supervivència, l'anhel de llibertat, el combat contra la fam i la grip. Perquè el tema va de que l'any 1918, quan s'està acabant la Primera Guerra Mundial, la grip espanyola arriba a Menorca i la Tina i en Biel, que són els dos germans menorquins, troben un tresor que els pot ajudar per anar-se'n a Argel, on hi ha la seva mare buscant feina. Ells viuen amb un oncle. Mm-hmm. I demanen ajuda a Rom, un home solitari, pescador, que viu al costat de la platja, que aquest paper el fa el Sergi López.
Uh-huh.
Bueno, no podem explicar més.
No podem explicar més. Bueno, sí, ens deixa el mateix regust que el d'estiu de 1993.
Dóna bon rotllo, eh?
Dóna bon rotllo, exacte. Molt bé. Passem a una altra pel·lícula.
Haurem d'agafar un abonament al cine aquesta vegada.
Aquesta vegada no ens donarà la setmana de sí, eh? I a més les trauen tan de pressa. Bueno, tornem als Estats Units. Vinga, Gorrión Rojo. Ens hem cansat d'esperar. Anem per feina.
Això eren els tacons de la protagonista.
Sí. Sí, aquesta pel·lícula, dirigida per Francis Lawrence, que és el mateix director de la nissaga del Sinsajo, de los Juegos del Hambre, és una pel·lícula protagonitzada també per una corrua també d'actors importants. Per tant, tenim pel·lícules en una qualificació mediocre que l'argument ens dona bones expectatives i que a més està acompanyada de bons actors. Per tant, caldrà veure si aquesta puntuació una vegada estrenat varia, que això ja ho anirem comentant al llarg de les properes setmanes. Està protagonitzada per Jennifer Lawrence, que vam veure X-Men o a Zelda, Jeremy Irons,
De la tira,
és un dels meus actors favorits.
Però se'n va fent gran, també.
Se'n va fent gran i, a més, està fent un tipus de pel·lícules que no m'agraden.
Sí,
abans,
són restos de sèrie.
Són restos de sèrie. Abans havia fet pel·lícules molt bones, Inseparables, El País de l'Agua, aquest tipus de pel·lícules. Charlotte Rampling, ¿vale?, i Mary Louise Parker, que van veure també A Tomates Verdes Fritos o L'Ala Oeste de la Casa Blanca, que cada setmana mos surt, o Billions, també. I aquí tenim un thriller d'espionatge.
Sí, resulta que els russos recluten i entrenen noies atractives per fer d'espies utilitzant l'atractiu sexual. L'entrenament és dur i deshumanitzador. D'aquestes espies en diuen pardals, o gorriones, o sparrow, perquè... Clar, depèn de com ho tradueixes, fa riure més o menys. La versió original és Red Sparrow, que són pardal vermell. Molt bé, doncs resulta que Dominika Egorova és reclutada contra la seva voluntat per fer d'espia. I tot i que resisteix en l'entrenament, acaba sent una de les millors espies russes. El seu primer objectiu és un espia americà de la CIA, Nate Nash, nom d'espia americà. Els dos espies, la russa i l'americà, doncs cauen en una espiral d'enfrontament i d'atracció i de lluita que complica la seguretat dels dos països, perquè hi ha l'atracció també.
Claro, claro, lo que pasa, que aquello que es una mujer, iau.
Clar, no es pot jugar amb foc.
Però bueno, té una aparença sofisticada la pel·lícula, és allò... No
bueno, té pinta de 007,
sí,
de
James
Bond,
a la moderna.
D'aquelles,
sí, d'aquelles dones esculturals.
Sí, i a més dinàmica, una pel·lícula d'acció, en lujo de
detalles,
d'enfrontaments i
bueno, i pues també la reservarem per algun dia que estiguem avorrits. Anem a la següent, a la penúltima, va. El Caso de Cristo, una pel·lícula americana.
Si alguien quisiera investigar la veracidad del cristianismo, ¿por dónde empezaría?
Si Jesús no resucitó, todo se viene abajo.
Me estás ofreciendo una pistola cargada.
Una pel·lícula americana, com dient, dirigida per John Gunn i que, bueno, està basada en fets reals, no? Un tipus de cine d'este periodístic i tot, sí?
És un periodista important, premiat per treballs d'investigació, que viu una vida tranquil·la fins que, de cop i volta, la seva dona es converteix al cristianisme. Ell és ateu, clar. I, provant de fer canviar d'opinió la seva dona, decideix investigar el misteri de l'existència de Déu. I aquí és on tot s'embolica. Està basat en fets reals, eh? I per tant té molt de joc. És tota la seva investigació, a veure si realment existeix Déu o no existeix.
Està bé. Bueno, si fa un treball d'investigació seriós, pot estar bé. I l'última d'aquesta setmana és una pel·lícula espanyola que es diu Sin Rodeos. La primera pel·lícula dirigida per Santiago Segura després de totes les nissagues del Torrente, que té un bon repartiment d'actors com la Maribel Verdú, la Candela Peña, però que també apareix l'Alaska, Flo, el Mario Vaquerizo, el Gran Wyoming, la Cristina Pedroche, amb la qual no sé jo si això...
No, a veure, pot ser una pel·lícula divertida. Mira, és Paz, una noia, una dona normal, diríem, no? Que viu una vida normal. Té parella, té amics i amigues, té feina, és una persona prudent i que es relaciona molt bé amb tothom, però té una sèrie de problemes i aquests problemes externs la té molt angoixada. Llavors va a una mena de sanador indi que li recepta una medicació feta a base de plantes mil·lenàries. I badant es pren una dosi excessiva d'aquesta medicació i això la transforma en una altra persona, una dona que no es cohibeix i diu tot el que pensa, fa el que li sembla, en fi, una dona sense filtre i que s'atreveix amb tot.
Bueno.
I aquí tenim la salvatjada de la dona plantant cara al mundo.
Amb la firma de Santiago Segura, que fa una mica de por.
És una Torrente.
És una Torrente, exacte.
En una altra versió.
Molt bé, i fins aquí hem arribat al programa d'avui. No podem comentar cap de les pel·lícules que hem vist, però ens les reservem per la propera setmana. El que sí que us volem avisar...
No us escapareu.
No us escapareu. La nit de diumenge a dilluns es fa l'entrega dels Oscars i tenim la sort que podrem escoltar-ho a través de la Cala Ràdio des de les 12 de la nit fins a les 7 del matí, connectant amb el programa Sèrie R de Ràdio La Ràpita, que ho difondrà a totes les emissores de la xarxa de Catalunya. Per tant, si teniu insomni, ganes de conèixer de primera mà què passa en els Oscars, ja ho sabeu, a partir de les 12 de la nit.
A més, et pots ficar al llit, no cal mirar la tele, i amb la ràdio, amb l'auricular a l'orella, segueixes els Oscars. Molt bé, fins la setmana que ve.
Adeu.
Adeu, fila zero.